Bé, doncs ja tenim un dimecres més amb nosaltres, Domènec Miquel, per continuar parlant de la història de Sant Cugat. Una història que aquesta temporada la vam començar parlant d'oficis. En l'últim episodi ens vam centrar molt en el món del tèxtil, però clar, ens vam centrar sobretot a la matèria primera i sí. No vam acabar, diguem, tot el procés. Domènec, benvingut.
Benvingut, va, també.
Clar, sí. què fem amb tot aquest tèxtil que
que es fa amb la roba?
Clar.
Sí, sí, sí. Això hi havia un acudit molt bon, el Patufet, ja abans de la guerra, que deia, diu, miri, veu, diu, aquell senyor que passa per allà, diu, és l'home més ric de Terrassa. Diu, ah, sí, diu, i què fa? Diu, roba.
Bé, ja està, no?
Ja està.
Ja està tot dit. Ja està tot dit. Doncs parlem avui dels sastres, no?
Que parlem dels sastres, sí.
Són els que s'ocupaven de...
Sí, és molt curiós perquè també, diguéssim, amb això que dèiem dels oficis, els homes i les dones, fixa't que hi ha l'ofici de sastre, però no hi ha l'ofici de modista. No apareixerà mai l'ofici de modista.
Després, no? Posterior...
Apareixeran a finals del segle XIX, començaments del segle XX, però fins a que en l'època aquestes reculades hi ha els sastres, diguéssim, a l'edat moderna hi ha els sastres i s'ha acabat. I això no significa que no hi haguessin dones que treballessin, que cosissin pels sastres.
I tant.
Però simplement és que les figures sempre són masculines. És una societat molt masculinitzada i llavors, per tant, molt patriarcal i, per tant, dona no compta, no? A veure, aquí a Sant Cugat és curiós perquè sempre hi ha molts sastres, hi ha 4 o 5 sastres, no? I dius, com és una població que no arriba a 1.000 habitants, vull dir que la gent es feia roba. I no és tant que la gent es feia roba, sinó que la culpa la té un monestir. Un monestir, diguéssim, absorbeix molts serveis. Serveis molt diversos, perquè d'una banda... Per exemple, dona molta feina als teixidors de lli, tant per la roba interior dels monjos com pels llençols i per aquestes coses, les estovalles, la roba d'església del culte, aquestes estovalles que van sobre els altars, etc. Tot això, diguéssim, doncs ho feien bàsicament els teixidors de lli. I per tant, això... Però els monjos també renovaven com a mínim la túnica una vegada a l'any, i això vol dir doncs que hi havia una sèrie de teixidors de llana que anaven fent aquestes túniques més gruixudes a l'hivern, més primes, diguéssim, a l'estiu, i llavors això ho passaven amb uns sastres que eren els que confeccionaven els vestits. Trobem algunes vegades, això, diguéssim, de no pagar el sastre, que durant uns anys era un tòpic, els anys 50, 60, els acudits aquests que hi havia, la mateixa Codorniz o en revistes aquestes humorístiques, sempre el sastre, diguéssim, no se'l pagava mai, no?
I ve d'aquí?
Bueno, no, sí, és cert que, diguéssim, en aquests segles de l'edat moderna trobem bastantes reclamacions de sastres que diuen que jo li he fet una capa, que jo li he fet uns pantalons, que o jo li he fet unes faldilles, diguéssim, doncs en aquella senyora, i resulta que no em paga, Llavors aquests sastres... Hi havia dos tipus de sastres, el que potser tenien més una botiga aquí a la vila i tot plegat, però després hi havia uns sastres que eren com itinerants i que passaven per les cases de pagès i que s'anaven a treballar en una casa de pagès, i llavors si estaven allà com un treballador més, diguéssim, de la casa, fins que havien acabat la feina, no? Doncs perquè es havia de casar una filla o perquè es havia de casar un fill, una cosa d'aquest tipus així, i llavors anava a fer la feina a la casa i així els hi podien provar i tot plegat, no, això, no? Doncs diu, per exemple, es casava un de Can Volpelleres, doncs el sastre s'instal·lava, deixava la vila i s'andava a Can Volpelleres i vivia a Can Volpelleres fins que no havia acabat el vestit del pare, de la mare, de la iaia, vull dir, doncs tot anava fent, diguéssim, doncs els diferents vestits i llavors després se n'anava a casa, no? I de vegades, doncs, es queixava perquè, home, que jo he fet tot això i no m'heu pagat, no? Vull dir, diguem, que, bueno, que ja ho trobarem, però, vull dir, potser que ho anem trobant, no? Perquè potser si no ho trobarem mai, no? I és curiós que van sortint de vegades coses d'aquest tipus. Hi ha un llistat molt llarg d'un avantpassat meu que es deia Fèlix Miquel, que era sastre, que a més també era sastre del monestir, que va anar a treballar a Can Costa, Doncs això hi va passar uns mesos treballant a Can Costa, no? I després presenta una relació llarguíssima de totes les coses que ha fet i que els hi reclama, i escolti'm, que m'han de pagar, vull dir que això...
Però quan s'instal·lava, diguem, en aquests massos entre la família per treballar,
sí.
El mantenien o...?
El mantenien, sí, tenia una habitació...
Doncs, millor és que la família pensava que ja es podia donar per pagat, no?
No exactament, sí. Això la meva avi explicava també que una vegada que amb Volpelleres, això hi va anar, diguéssim, un sastre, i es va quedar una nit, diguéssim, allà, no? I la mestressa de la casa li diu a la noia que feia la cuina i tot plegat, saps? Diu, fes un ou pel sastre, no? I ell, el sastre, que ja sabia de què anava i tot plegat, diu, no en vull nou, jo amb un parell en tinc prou. Bueno, doncs fes-n'hi dos, eh?
I escolta'm una cosa, deies que a l'època hi havia, pel fet de tenir el monestir, doncs hi havia feina per tots.
Déu-n'hi-do, sí, perquè a veure, el monestir aproximadament eren uns 24 monjos. Es va quedar establert, diguéssim, ja a partir del segle XIV-XV, que serien més o menys uns 24 monjos, perquè, a veure, diguéssim, és el que donaven la renda si es volia viure amb un cert confort com vivien els monjos de Sant Cugat, no? Vull dir, jo sempre insisteixo que els monjos de Sant Cugat, això era un club molt elitista, que només podien entrar fills de nobles i tot plegat, i per tant, no té res a veure el monestir del segle X amb el monestir doncs, del segle XVIII, per entendre'ns. I aleshores aquest monestir doncs, del segle XVII, del segle XVIII, esclar, la gent li agradava vestir bé i tot plegat i això, i llavors, doncs, per tant, hi havia un sastre pràcticament dedicat als monjos, i moltes vegades més d'un sastre que estava treballant pels monjos.
Doncs llavors aquest gremi no tenia problemes de feina, vull dir, tenien feina per tot l'any i per tots.
Sí, sí, aquí Sant Cugat és evident, sí, sí. Sí, sí.
I si parlem d'un altre dels oficis, no sé si ens hem deixat alguna qüestió més referent als sastres. Hem parlat d'aquests itinerants que venien quan hi havia alguna celebració familiar i una mica la relació amb la família.
En tot cas, comentar, per exemple, de que hi ha alguns sastres occitans. Alguns sastres, quan hi ha aquesta gran immigració occitana, la segona meitat del segle XVI i la primera meitat del segle XVII, doncs hi ha alguns sastres que són occitans. Per exemple, el Joan Serra. No? Vull dir, doncs, Serra és un cognom perfectament català, però també és un cognom occità, i aleshores en fi, i aquesta gent és molt curiosa perquè normalment se'ls retreu això, no? Que són gavatxos o que són francesos i demés, fins que es casen. Llavors, una vegada s'han casat i ja passen a ser, diguéssim,
de la família?
Un veí de Sant Cugat que assisteix en el Consell General de la Vila i tot plegat, llavors ja no es torna a parlar mai més de que sigui francès, eh? De moment només quan amb una defunció trobes algú que diu francès, gavatx o una cosa d'aquest tipus així, d'occità, gascó, que també diguéssim això, és perquè és solter.
Curiós, no?
Sí, ha mort solter, sí.
Bé, doncs ara ens anem a un altre dels oficis relacionat amb serveis personals, que recordo que em vas dir un dia que jo et preguntava serveis personals, a banda dels barbers, que ara en parlarem, hi havia algun altre servei personal més? I em vas dir que no, em vaig quedar parada,
No, perquè... esclar, diguéssim, és una mica difícil, diguéssim, en aquella època tothom s'ho fa una mica tot, no? Diguéssim, tothom sap fer una mica de tot, no? I per tant, el barber sí que és un personatge important perquè té la doble vessant de barber i de cirurgià. Diguéssim, no és com avui. Diguéssim, ell és capaç de cosir un trau, una ferida, una cosa d'aquest tipus així, d'arreglar un os trencat, coses d'aquest tipus. A veure, tampoc és que Sant Cugat acostumi a tenir metge. Hi ha metge quan hi ha epidèmies, quan hi ha coses d'aquest tipus així. Després hi ha la segona meitat del segle XVII i sobretot en el segle XVIII hi haurà un metge fix, però que moltes vegades aquest metge, de fet, és un metge del monestir. Els monjos tenen un metge. però que, esclar, aquest metge també serveix a la vila i també atén a la gent de la vila i tot plegat, no? Com la farmàcia, no? Diguéssim, doncs, per exemple, les farmàcies començaran a sortir a finals del segle XVII, primer la farmàcia de la vila, i llavors ràpidament els monjos també munten una farmàcia en el monestir, que es fan la competència les dues, no? I llavors a veure qui dona millor preu i qui dona millor servei i tot plegat, no? I en alguns anys sembla que hi van haver-hi bons farmacèutics també a la farmàcia de la, del monestir, però per exemple en Beleta, que doncs era el farmacèutic del monestir, així que pot, doncs es casa amb la viuda del farmacèutic del poble, i s'estableix com a farmacèutic del poble, no?
Quin monopoli, eh?
Sí.
El tenia tot controlat.
Sí. No, però ja abandona, la del monestir. Ah. Vull dir, ell només, diguéssim, llavors es passa, diguéssim, la del poble, perquè considera
tenia
que...
Tenia més clientela.
Ah, exacte, que té més benefici de plegat. I, de fet, la farmàcia del monestir, sobretot a les fases ja més avançades del segle XVIII, té bastanta mala fama, perquè moltes vegades se'n cuida un monjo, que és un llec, que, bueno, que ell, més que un farmacèutic, és un herborista, que la major part de vegades ni tan sols ha passat l'examen del protomedicat obligatori, no? Vull dir, que això és un altre problema.
Doncs sí. Mira, mentre escoltava el que ens deies, pensava, i qui era l'encarregat de treure els queixals? Quan tenies un mal de queixal, per exemple, tu anaves al barber?
Sí, normalment si eren aquests barbers cirurgians, ho feien aquests barbers cirurgians, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. I fins i tot pensa que aquests barbers cirurgians havien arribat a fer operacions de catarates.
També?
Sí. Eren capaços de tallar, diguéssim, l'ull amb una navalla i llavors amb unes pinces treien el tel i, bueno, en fi... Sí, hi havia molta gent que es quedava sec, clar, evidentment.
Home,
però
diràs.
Com que abans també ja ho era, vull dir, doncs...
No hi havia lloc a la reclamació,
sí,
no?
Sí.
Ai, quines coses. I afortunadament algunes han canviat, eh?
Algunes s'han canviat molt.
Per bé.
Molt,
i altres
molt,
que encara haurien de canviar,
molt,
no?
Sí,
avui
sí,
dia.
Sí, sí.
Deixem el tema dels oficis i ens anem a un altre canvi que segurament també, bueno, està relacionat una mica amb els hàbits quotidians, amb algunes feines en concret, que és el pas de l'ús dels bous als cavalls, no?
Ah, sí. Bueno, això és molt important, diguéssim, per l'ofici de ferrer, perquè evidentment ara, si nosaltres volem veure un ferrador de bous, que abans eren absolutament habituals a totes les poblacions, te n'has d'anar al Pirineu, no? I llavors al Pirineu sí que hi han encara poblacions que tenen els ferradors d'animals, que és com una mena de gàbia en la qual posaves l'animal a dintre i llavors et lligaves i tot plegat, perquè les ferradures dels bous són molt diferents a les dels cavalls, són així com la del cavall, diguem-ne, segueix la línia de la pota, però no, dintre no és massissa, les altres sí que són massisses, no? Llavors tenen com una forma de sabata i es posen amb uns claus pel costat, és una cosa, diguéssim, molt diferent. Però, en principi, la força de treball del camp eren els bous. Per llaurar els camps de blat i de més, diguéssim, doncs els bous és l'animal bàsic. En canvi, a mesura que es vagi estenent el conreu de la vinya, que hi hagi una especialització més amb la vinya, llavors es necessiten cavalls, perquè els cavalls poden actuar sols, no han d'actuar en parella, diguéssim, van molt més bé, i per fer els rengles aquests entre els ceps és millor treballar amb cavalls o amb machos, que són aquests híbrids de com les mules, no? Diguin, perquè són més potents. Són,
sí, aquells que també tenen com més pèl, són més...
Sí, però sobretot són més forts, diguéssim, les mules s'utilitzaven més pel tragí i per cavalcar. Per exemple, l'abat, diguéssim, anava amb una mula, perquè els eclesiàstics no podien anar a cavall, sinó que havien d'anar amb mules.
Quan es produeix aquest canvi de... en què els bous van deixant pas als cavalls?
Bàsicament comença en el segle XVIII. Hi ha algunes coses en el segle XVII, però molt poc. Sobretot és a partir de 1700, que n'hi ha estenent molt més la vinya i n'hi ha sortint aquesta especialització, diguéssim, amb la vinya, que es n'hi ha produint aquest canvi, i sobretot el segle XIX, de manera que el segle XIX, quan s'estén la vinya aquí a Sant Cugat, els bous literalment desapareixen. I una cosa que és molt important, amb els bous desapareixen les vaques, perquè no necessites vaques per tenir vedells i convertir-los en bous. I per tant desapareix. I això significa que desapareix el consum de llet de vaca i que el consum passa a ser llet de cabra. I això crea un problema quan arribarem a finals del segle XIX i arribin els estiuejants, perquè els estiuejants estan acostumats a veure llet de vaca, no de cabra, a Barcelona. I llavors s'hauran de tornar a portar vaques per tenir llet per aquesta gent. I hi haurà un altre problema, que és que la gent de Barcelona estava acostumada a menjar vedella, i aquí a Sant Cugat no se'n matava de vedella. I llavors hi ha un moment en què els estiuejants plantegen seriosament a l'Ajuntament, diu, bueno, escolti'm, o importen vedella perquè nosaltres en puguem menjar, o diguéssim que es mati vedella a Sant Cugat. Perquè, és clar, es matava porc, es matava crestat, que és el mascle de cabra, diguéssim, capat, o es matava, diguéssim, moltó. Però no hi havia, i, bueno, i després l'aviram, els conills i totes aquestes coses, no? Ara, en els segles aquests, per exemple, deixem en el segle XVI, que tenim un llistat de preus al mercat, un llistat de preu molt maco, per exemple, es menjava cigonya.
Uf. Ara sí matarem la llegenda.
Bueno. Ho dic perquè és que, en fi, esclar, hi ha coses d'aquestes que ara ens, avui dia ens sonarien molt rares, però en l'època...
I què més així de curiós podíem trobar en aquesta llista de mercat?
Les xixelles, que és un ocell pràcticament desaparegut, que és com una mena de colom, però que abans es caçava molt i també, diguéssim, doncs es venien al mercat. I després les perdius. Fins al punt de que s'abusava tant de la caça del perdiu que hi va haver-hi un paborde que va prohibir de caçar perdius en tot el terme, perquè si no, quan ell en volia menjar no en trobava mai en el mercat, no?
No. Molt bé, Domènec, doncs em sembla que amb això la llista del mercat ha estat curiós. Podríem fer...
Sí, si vols un dia la porto i la comentem perquè veuràs els preus i les coses que es menjaven en aquella època.
Clar, és que no deixa de sobtar que cigonya ni se m'havia passat pel cap.
Sí, perquè no és un ocell que s'acostumi a veure gaire, perquè s'han cugat actualment, oi?
No, ni... Bueno, comestible sí que ho és, com... Però que, vaja, que no sabia que hi hagués aquest costum.
Sí, no? Sí.
Molt bé, doncs, Domènec, ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes parlant de més curiositats i més història de Sant Cugat.
Perfecte.
Gràcies i bon dia.
Vinga.